Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, buenos días desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sari Zorío en su imprescindible control al mando del programa y Carmen Leine desde este micrófono y gestionando los contenidos vuelven a reunirse con vosotros en este cruce de caminos. Ya sabéis que siempre quedamos emplazados en el 102.5 de la FM o desde nuestra página de internet radio.upv.es. Hoy proseguiremos con esta suerte de enciclopedia de temas valencianos que estamos llevando a cabo y lo haremos hablando de un tema, pero sobre todo con una persona, con un hombre culto, sabedor y de mil facetas. El tema sobre el que va a versar, pero no del todo, el cruce de caminos de hoy es la pilota valenciana y quien nos va a acompañar para describirnos los entresijos de un deporte tan vibrante y tan autóctono como este es Aureli López. Aureli, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buen día y gracias a vosotros.
Aureli López, a quien muchos de nuestros oyentes tendrá ya en mente, es un extraordinario conocedor del mundo de la pilota, pero además de ello es escritor y un extraordinario dinamizador cultural. Perdón. En concreto, a la pilota, dedicó en 1984 un monográfico, La pilota valenciana, el deporte de un pueblo viu. En 1995 publicaría el cuaderno de divulgación Pilota Valenciana y en el 2004 saldría el enorme La pilota valenciana, deporte, cultural y lengua del nostre poble. Redondea su dedicación a la pilota con numerosas conferencias, programas de radio y artículos en prensa y revistas. Además de estos volúmenes, Aureli López ha publicado también Aforismos, Pensaments Jures de Dins de Broch y diversos estudios sobre escritores valencianos. Es miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana, entre otras muchas asociaciones. Caballers Badebo. Aureli, ¿el interés por la pilota nace o se hace? ¿Había tradición familiar en tu casa o te interesaste debido a otros condicionantes?
La pilota es algo que nos ha enamorado desde chicotech. En Paterna teníem, que hoy no tenim, tristament no tenim, trinquet. Un trinquet antic on se dia que era el que més tard se posava al sol per la situació estratègica del trinquet. Allò van haver partides extraordinàries i l'afició, com preguntes, vingué des de xicotet anant al trinquet. Mos deixaven una piloteta vella a huerta de baqueta que no feia pràcticament mal perquè estava molt gastat i jugàvem diumenges de matí quan no n'hi havia jugadors per l'afició a la pilota. D'ahí arranquem.
Estupendo. ¿Crees que és un deporte lo suficientemente conocido en València?
Jo sempre penso que s'hauria de conèixer més. Jo tinc un respecte enorme per tots els deports importats, però sempre penso que l'important és la pilota valenciana. Clar. Per una raó, és el nostre, té les arraïls així, ha sigut capaç de transformar històries antigues de pilota en transmissions de grecs a romans i etc. i vindre a València, i València ficar-li la seva creativitat per a fer-lo en un grapà de modalitats exclusivament valencià.
Concretamente, en toda la extensión territorial valenciana, ¿dónde se practica con más fuerza? ¿En la capital o en los pueblos?
Més pronte fora que dins. La capital, sí. Lo que passa que té el trinquet de Pelayo, que és un poquetet la catedral del xoc a l'alt, l'escala i corda o a la cordeta. El trinquet de Pelayo és de 1868, ja fa 4 dies, està ahí junto a l'estació del nord, sí. Ho sabreu molts, però per si algú no ho sap, que sàpia, tots els dies, avui mateixa teniu partides, ja quasi tots els dies n'hi ha partida, grosses el dijous i el dissabte. Fora del trinquet de Pelayo en València està el de la mateixa Universitat Politècnica, des d'on estem parlant, sí. Que porta el titular a Genovés, a Paco Cabanes Pastor Genovés, i que té les mides, i és una curiositat. A petició del propi especialista, un dels majors números uns de totes les èpoques de la pilota, Genovés pare, i té les mides exactes del trinquet de Guadassuar. Segons Paco Cabanes, les mides del trinquet de Guadassuar eren les idònees per a jugar a pilota.
¿Y se tiene constancia de que en otras comarcas más alejadas de la ciudad de Valencia se practicara en algún momento, por ejemplo, en el Alto Palancia y en el Alto Mijares? Yo creo recordar que mi abuelo sí comentaba algo de que jugaban.
Sí, pràcticament en les modalitats de xoc de carrer, diguem així, les llargues, el raspall, la percha, antigament el palico, moltes maneres de nomenar-les, s'ha jugat pràcticament, jo diria, que en totes les comarques valencianes, des del Sénia fins al Segura, des del nord al sud. I la bona veritat és que quasi tots te diran que ningú sabia des de quan se jugava pilota perquè mon iaio ja jugava. O sigui, un poquetet claro. És l'explicació que te fan que se juga tota la vida. També s'ha jugat molt a Pareteta, que ara es diu frontó valencià, i el diferenciem del frontó basc perquè el frontó valencià té rebot i tamborí, seguint el trinquet i per la majestuositat que té la jugada del rebot. Això en el País Basc no se dona, rebot no tenen costum, i en València el xoc a rebot, sobretot per a l'afició, és dels que més emocionen, dels que més agraden.
Ja, ja. ¿Y cómo y cuándo nace la pilota valenciana, Aureli?
Això és difícil, això és lo de l'ou i la gallina, més o manco, vos ho explique. Està documentat en Atenes, en el Museu d'Àtica, i està documentat 600 anys abans de Crist, un xoc directe de pilota, jugadors enfront de jugadors, com si parlàrem de llargues sí, o de raspall, i està documentat, com vos dic, en el fris grec, que així s'entrega al campió individual, és el màxim premi que s'entrega. El fris grec, que és una reproducció d'eixa partida de pilota, diguem, 2 contra 2 o 3 contra 3, en la imatge, si no recorde mal, eren 3 contra 3, igual que avui mateix es juguen trios en el bancaixa, per exemple. I, des d'eixa documentació, l'evolució de la pilota passaria a Roma, que és la lògica, Roma la passa després a tota Europa, concretament des de la potència de l'escampà que feu Roma, des de la seva cultura, i un llibre dels més importants, els diàlegs de Vives, ja parlaven dels trinquets de París i els de València, de la ferramenta, de la roba. Sí, sí. És una joia que recomana a tot el món que vegeu el llibre Diàlogos, els diàlegs de Vives, i crec que trobareu de quina manera la forma valenciana i el que avui se diga carrer de cavallers o carrer trinquet de cavallers era en alguna època una distinció que el poble, com sempre, feia poc de cas a la realea i creava el xoc de pilota en el carrer imitant el de cavallers dins del trinquet.
Ja, ja, ja. ¿Y por qué crees que alcanzó esa popularidad justamente en esta zona de Valencia?
Per una raó, havia, abans de que plegara, diguem, sa majestat el futbol, perquè mos anem a enganyar, abans de que plegara lo de les masses, la pilota era el primer deport de tots, era el primer deport valencià en diferència. Així, en esta zona, la bona veritat és que no havia poble que no tinguera partides, havia algunes que inclús en els desafius de comarca a comarca, o poble a poble, o és d'una vora del riu contra els de l'altra vora del riu, els pobles veïns, se jugava especialment a llargues, una de les modalitats més antigues i més treballades, i partides que duraven 2 i 3 dies.
Carai.
A voltes la Guàrdia Civil intervenia perquè se feien autèntics tumults de gent. Era un perill la quantitat de personal que volia veure la partida, clar, ixe quadre de brut tradicional, sí, que està al retor, que està l'alcalde, que està en tots en la partida, sí, sí, de pilota, això se donava, avui encara se dona, però de la forma actual moderna. S'han creat molts carrers artificials de pilota que imiten el carrer antic, perquè avui no cal que vos parle de cotxes, de vidres, de faroles, coses que en la pilota de baqueta són víctimes automàtiques. El veïnat no ho ha tolerat i en molts pobles s'han fet carrers artificials, en molts,
ja, ja, ja,
per a seguir jugant a les pràctiques de les modalitats,
sí,
de carrer.
Sí, sí, sí. Y, Aureli, ¿qué relación guarda la pilota valenciana con la pilota vasca? ¿Podríamos decir que hay algún antecedente común o coinciden por casualidad?
No, n'hi ha una realitat, i és que en aquella zona, i antigament inclús vos diria que en Aragó, que en la zona de Madrid, del centre, o sigui que ha hagut frontó, sobretot en la fórmula de frontó, s'ha jugat molt. Aquells crearen lo del remonte, la cesta punta, la famosa modalitat que exportaren a Mèxic i a Amèrica, allí tot el món se sap. I així ara, un poquetet, la grandea de la pilota valenciana és que en ells només coincidim en aquest tipus de modalitat, ells també jugaven i l'han deixat quasi al largo vasco, que era una modalitat de les llargues valencianes en un altre estil,
sí,
en ferramenta o en la mà. Nosaltres sempre hem preferit jugar en la mà. Entenem que el xoc en ferramenta és un altre apartat. La pilota valenciana avui té 9 modalitats vives, totes de xoc a mà. Diferents tipus de pilota que ja raonarem quan vulgueu. Però el plantejament és que la semblança entre bascs i valencians seria que sempre han sigut dos territoris enamorats del xoc a mà de pilota. Avui ells ho mantenen al seu nivell, i nosaltres hem tingut el goig en eixa generositat valenciana de sempre, eixa saber pedre, sempre hem sabut pedre, no sé si des dels moros, sempre hem sabut pedre, i eixa generositat ha fet que juguem a la seua modalitat, però ells mai vulguen jugar a la nostra, al trinquet. Quan t'han vist la pilota de baqueta en els trinquets, a la velocitat que va i les dificultats que té, diuen que en un frontó juguen contra qui siga. Fora d'un frontó no juguen.
No, mira, mira, i això que de se creen ells.
Això que
ellos
són molt importants, sí,
però... ¿Y hay otros lugares de Europa donde se practique de una forma el deporte parecida?
Sí, sí,
según
sobre todo.
Según tengo entendido que en Francia, Bélgica, quizá un poco en Holanda también.
Itàlia i alguns altres
més. O sigui que encontraríem algo similar a lo que és la pilota.
No, n'hi ha, i s'han creat campionats d'Europa i campionats del món. El joc a mà és etern. Jo vos diria, si voleu fent un poquetet, sempre va bé l'humor, per totes les coses va bé l'humor. Jo crec que des que l'home avorrís en alguna cosa redoneta s'entretenia inventar sí. el joc de pilota, en el que fora, no? En el que trobara, una fruta o qualsevol cosa. A partir d'ahir, avui te sorprendries, perquè nosaltres estiguérem en una excursió quan se preparava els 5 nacions d'Europa, un treball que s'hi feu José Luis López en molta promoció de butxaca pròpia. Això és un mèrit que n'hi ha que reconèixer-li sempre. Sí. I anarem a la Toscana, Itàlia, on se jugaven els carrers, els abuelos artesans feien els iaios, feien les pilotes a mà, cosides a mà, en borra, pilotes de carrer, paregudes a la de Badana valenciana, i un xicón en Xixiano, me'n recordo el poble, el nom i tot, no sabia que en algun altre lloc del món se jugara pilota com en sa casa. Clar, tot el món pensa que és el melic del món. Tot el món pensa que en sa casa passa el que no passa en cap de lloc. I aquell xicón, quan vàrem veure, damunt, clar, els guanyarem llargament. Portàvem un equip molt bons valencians i allà en Xixiano pues, crec que farem 10 xocs a 1 o 10 xocs a 2, els pegarem una tana. I aquell se quedava assombrat. I jugáis muy bien, i és de, en italià, jo intentant, l'italià saps que és molt fàcil d'entendre, és molt, molt senzillet. Però el xic se li obri un món pensant que la pilota no era només d'allí del seu poble, que la pilota estava en tot el món.
I ayer cambió generacional en la pilota valenciana?
Sí, pues per sort n'hi ha entitats que han apoyat sobretot, jo diria sí, cal nomenar per la faena tan llarga que està fent a la Federació de Pilota Valenciana, que està fent tot molt bé. I algunes entitats de tipus bancari o de tipus, però si vols no cal que nomenem, si no voleu que nomenem part, però sí que ha hagut entitats que han cregut que si no se cuida el planter o el viver, si no se cuida la base, no se pot créixer. Aixina que els campionats, ara per exemple està jugant-se la 30 edició, 30 anys seguits ja, de Galotxa, dels Jocs Escolars de la Generalitat. Però se juga a totes les modalitats, se juga a frontó valencià, se juga a Galotxa, se juga a raspall, se juga a llargues. Tots els xiquets, des de alevins, benjamins, infantils i cadets, en acabant ja juvenils i tot el que més, passen a tecnificació. Quan destaquen i de tecnificació fan campionats en aquestes edats de 14, 15, 16, 10. Vull dir que n'hi ha un treball des de la base que estic segur de que cada dia n'hi haurà més impacte de jugadors de pilota. Cada dia més.
¿Y qué habría de suponer para los valencianos tener una selección nacional valenciana de pilota?
El primer és, una volta més som generosos, i a la selecció valenciana, quan se juga en tot el món, se li diu l'espanyola. Me fa gràcia perquè tots els jugadors són valencians i la pilota és d'ací, però bueno, nosaltres som aixina i la forma de ser valenciana jo crec que és més pronta constructiva que una altra cosa. Sempre sent positiu. Nosaltres exportar València al món, encara que mos diguin selecció espanyola, que no mos molesta, però clar, som selecció valenciana.
Clar, és valenciana.
Però clar, se juga contra Països Baixos, que és Holanda, se juga contra França, contra Itàlia, contra tal, no pots dir allí, escolta, són valencians, i te diran, i vostè qui és?
Pues mire, vostè.
El plantejament és que des d'aquest reconeixement a la selecció valenciana, a mi m'emociona quan se crea, encara vivia l'antic alcalde de Benidorm, Pérez de Besa, i va ser l'home que, desfilant ell mateix en la senyera per Benidorm, presentava la primera selecció valenciana que anava a competir contra 5 països europeus. Va ser emocionant, guanyarem el primer 5 nacions, guanyarem els 3 primers campionats del món, on aplegaren a intervindre 21 nació, americanes i europees, o sigui que molta gent. Ara mateixa, enguany, tindrem en agost el 7è campionat mundial en els Països Baixos, en Holanda, que juguen moltíssim. I és que són molt perillosos, molt perillosos, i els més clars, cordials enemics nostres, per lo bons que són els belgues. Els dimonis, els dimonis rojos belgues juguen a pilota horrors. Per això molta gent creu que la pilota és una cosa casolana, i jo crec que viatjar sempre cura. Viatjar obri el coneixement. I molta gent se creu que la pilota diu, bueno, sí, el que està clar és que en València, per la forma de ser els valencians, hem fet que moltes modalitats que venien de fora, així les hem convertit o reconvertit o reinventat. S'ha creat una pilota, avui per avui, que és una obra d'art per a l'artesania valenciana, que és la pilota de baqueta.
Sí.
L'artesà número 1 seria pues, Álvarez de Carcaixent, encara que n'han hagut molt bons en Gandia, en Casinos, en altres pobles, en el Port de Sagunt, però una pilota té molt de valor, costa hores de fer i és una autèntica obra d'art, la de baqueta. Ui per ui, perquè jo vos dic abans que de pilota qui més sap no sap res, perquè ens passem la vida aprenent i fent nous descobriments. Vol dir-se que ui per ui no s'ha descobert en cap de lloc una pilota com la de baqueta. Podem pressupondre, i ui per ui afirmar, que és valenciana. De naixement i de creació. Sí. Però si demanis que era una altra, diríem que n'ha hagut una altra, no sé, pues en Holanda mateixa. La pilota frisona, que jugarem en el Mundial d'enguany en Holanda, és xicoteta, de 30 grams i també dura, i se juga sobre camp d'herba i com si fos la modalitat de ratlles. Una forma d'integrar, per a mi molt intel·ligent, en els campionats del món és que cada país anfitrió que rep a totes les seleccions, el que fa aquest país és impondre com a obligatòria una modalitat pròpia, autòctona. Entonces se juga a Llargues, en el nom de Llargues en valencià, per a tota Europa i per a tota Amèrica. Se juga a One Wall, que és frontó de paret única, que se juga molt. Els campions serien els irlandesos i els mexicans, són els millors, els inglesos també. I en acabant se juga al xoc internacional, que també sobre camp d'herba, en pilota de tennis pelà, a mà, sempre parlem de modalitats,
sí, sí, sí. A mà.
I la pilota frisona enguany perquè anem a Holanda. I els holandesos o dels Països Baixos, perquè allí no els agrada que es diguin holandesos, són els Països Baixos, vale?
Sí.
No anem a enfadar-se en ningú. Però que ells, la pilota frisona, que és la seua, claro, imponen quan vingueren així. Nosaltres així, com a modalitat
claro,
valenciana, donarem la galotxa. Claro, en galotxa pues, es guanyarem a tots correguent. Un poquetet cada anfitrió s'assegura que com és el campió al que guanya els quatre títols, la millor puntuació dels quatre, com a mínims els que organitzen el Mundial en el cost que representa i l'organització de tipus de mitjans de comunicació, de tipus d'hotels,
sí, sí,
de tot el... perquè són una setmana com a mínim de partides en un país estranger, el que es fa és que la modalitat d'eixe país, com a mínim ells siguen campions en la seva modalitat, perquè són els que la dominen i sempre diuen que són campions en alguna cosa. Sempre
claro.
Va bé. Lo de la vanitat, pare Vicent, eh? Com va la vanitat?
Sí, eso es muy difícil de esconder. Claro. Vamos a abrir nuestro interludio musical con una canción popular valenciana de Vicente Zavala, La pilota valenciana. Y la letra es de Emili.
D'Aureli, sí, la pensarem un poquetet en relació a l'amor que li tenim a la pilota i la cançó ve a dir, en la bona veu de Vicent Zavall, ve a dir la història de la pilota, claro, en uns pocs versos, però espero que els agradi.
Claro,
que sí.
Seguro que sí.
És el deport nacional del gran poble valencià. Blaus i rojos, passió i mans, en joc valent i genial. Modalitats ben concretes, raspall llargues per de la corda, perxa fronto la galotxa i el goig de les galotxetes. Documentaren escampant l'Anger Menor. Romans ja la jugaren com a espectacle grandiós i artesans la milloraren, els valencians creadors. La pilota deu mereixer en jove i nova ficció. Saben que sol podrà créixer, saben que si és millor d'informació, volen donar-la a conèixer en corpenta i convicció. La pilota de baqueta és clam de valenciania. Ben cosida, redoneta, ningú la milloraria. Lleugera com l'oroneta, per dalt a l'aire o per baix. Busca fer partida neta, colpejant parets i encaix. Els grecs la documentaren, escampant l'Anger Menor. Romans ja la jugaren, com a espectacle grandiós, i artesans la milloraren, els valencians creadors. Mereixer gent jove i nova ficció. Saben que sol podrà créixer, saben que sol podrà créixer. Si és millor d'informació, volen donar-la a conèixer en corpenta i convicció. La ra 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 ra.
Deixa-la!
La ra 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 ra.
Aureli, ¿se está perdiendo el uso del valenciano en el mundo de la pilota? ¿O es un espacio donde nuestra lengua vernícula tiene un futuro regulado mientras exista el deporte?
Jo tinc la sensació de que la pilota és tot el contrari. És un poquetet això dels, de les, això que el panyo se guarda en el,
en sí,
el pues, un poquetet és el tesor de la llengua valenciana, en molta part està en la pilota. Se manté vivíssima. Per exemple, a cada poble que vas, llevant dels pobles que de natural són castellaparlants, que també ne tenim, que juguen a pilota,
sí, claro,
i són
claro.
Castellaparlants, el que has parlat de l'Alto Palancia i de més.
Sí. Són es que valencians,
són valenciana, no, són valencians al 100% i alguns que diria més orgullosos de ser-ho que uns altres.
Però, sí, sí, això però, sí que és verdad.
Però que ho he sentit moltes
Oye,
voltes.
Mi marido era de Cuenca i parecía más valenciano. No,
i jo tinc que Rafa Soni, que Rafa Soni és de Pere Hidalt i tal, que organitza partides de pilota i tal, i el xic és un valencianat convençut i és de tota zona castellaparlant.
Sí.
Aixina i tot, en el tesor, parlant de llengua valenciana en la pilota, jo replegava en una de les publicacions que has comentat, en l'enciclopèdia de la Real Acadèmia, arreplegava un vocabulari que tingué un premi de l'Orat Penat i tenia totes les entrades de llengua que són un autèntic tesor. En la vida popular, en el dia a dia, moltíssima gent parlant en valencià no es dona compte que fa referències a la pilota contínuament. Quan se li diu a algú que venja molt, se li diu, ma, que tens bon saque. Això
sí,
és per la
és
pilota. Sí. O quan a un l'han despedit de malament, diu, eixa així rebotat, o eixa així de rebot.
Sí,
això és de la pilota.
Sí.
N'hi ha un gran pa
claro,
de fraseologies
claro,
que venen de la pilota i la gent utilitza en ignorància de que venen de la pilota. Però la pilota jo crec que seria una reserva espiritual tipus índio, no voldria que fos aixina, però una reserva espiritual de la llengua valenciana perquè està molt viva. I en els trinquets, quan te'n vas a les comarques, igual la Vall d'Albaida, que la Costera, que la Safor, que la Ribera,
sí,
que
sí, sí.
A València, l'Horta, totes les comarques, lo normal és que es parli en valencià, sempre. I els xiquets en valencià, i els iaios, i els pares, i els nets, i dona gust perquè sabeu que la transmissió oral en la pilota s'ha mantès perfecta. Avui n'hi ha el tema de l'escola i el tema de l'escolarització, que a voltes no quadra el valencià viu en el valencià que s'ensenya, però els xiquets sí que capten això i a vegades aprenen les coses com una assignatura que popularment diríem Maria i parlen el valencià viu del pare i del iaio. Això és el més normal.
Sí,
però
sí.
Per la pregunta que tu me dius, senyint-me a d'ella, crec que la pilota és un gran tesor perquè gent allà de Petrer, junta Elda, que saps que són castellà parlants en Elda i valencià parlants en Petrer, i una casa partix un poble de l'altre. Bueno, doncs Miguel de Petrer parla perfectament en valencià, n'hi ha ara un xiquet de Petrer, jovenet, que és Álvaro José, joveniu, que guanyà la última lliga d'esta de xavalets de 14-15 anys que parla un valencià preciós. I te diré una cosa per lo de la integració que té la llengua valenciana. Si Hamed, que és del Sàhara, viu per ací, per la vall de Tavernes, i parla un valencià sonor perfecte.
Sí? Me quedé
entrevistant-lo un dia a la ràdio, xerrant amb ell, dic, tu parles un valencià. Diu, home, és que jo vingui ací en 6 anys i ja tinc ara...
Claro,
diu, i m'ha criat en valencià, jo tinc el valencià de la Safor, el valencià de la comarca de la Valldigna, i tot allò, molt bé, molt bé.
Tu obra más reciente dedicada al tema que nos ocupa lleva en su título las palabras deport, cultura y lengua. ¿Las tres forman parte inexorable de la pilota?
Sí, jo penso que seria una... Vamos, vaig intentar reduir en aquestes tres paraules el que l'enciclopèdia volia dur. I deport com a deport nostre, compartit en molta gent i en alguns aspectes exclusivament valencià, el que parlàvem de les modalitats concretes, i en acabant, quan parlem de cultura... Si tots els deports són cultura, si les guerres antigament, molt antigament, separaven perquè havia deport, quan se feien olimpiades, separava una guerra per poder fer-la olimpiar. Aixina de brutos hem segut sempre i aixina de positius en la banda deportiva. I la llengua, el que parlàvem, si la llengua és un tesor de transmissió i la gent no ho entén, per exemple, jo citaria una paraula que és quan dos jugadors estan, un 15 cada un, també és important dir, com aixina de passar, que el tennis, que té molts menys sigles que la pilota, copia la forma de marxar de la pilota.
Sí, sí, claro.
Però ells diuen, igual és a 15, i en valencià, diguem, a 500. A 500 no té traducció a ninguna llengua del món. És la forma valenciana de dir, igual és a 15. Quan tu no fa un 15 i després l'altre equip fa l'altre 15, se diu a 500. Eixa forma de cantar no té traducció a ninguna altra llengua. Ni veïna ni de lluny. És una forma de dir que la riquesa de llengua se manté i se conserva per transmissió oral i això, encara que avui les noves tecnologies facin una sèrie de canvis que pareixen imparables, jo diria que els tesors de cultura fonda i de sigles costen molt de canviar, molt.
I no ves la mateixa cultura en el futbol o en la vela latina?
Me pareix cultura qualsevol forma de deport, sincerament. El futbol, jo tinc poca valoració perquè no he sigut mai futbolero. El tindre l'amor a la pilota des de molt xicotet, me passa que el futbol no m'ha plegat mai a m'agrada que guanyi el València o el Llevant o el Villarreal, sí. M'agrada que guanyi la gent de la terra, per sensació valenciana, però no és el futbol el meu. La vela i les coses de la mar sí que són molt boniques per a mi, molt volgudes també, perquè així estem molt proper de la mar. I qui no ha estat un ratet pensant o mirant a la mar i dient, així davant de la mar els problemes no existeixen. Això crec que ho hem pensat tots. És una part de cultura molt important, però jo en la pilota he centrat, diguem, un poquetet els meus bolers des de sempre i he procurat pues, aquest tipus de treballs durant anys. Lluny d'apartar-te o d'omplir-te massa o d'embafar-te, que diríem en valencià, cada volta me fa més esclau, cada volta me fa més esclau voluntari de l'amor a la pilota, per això.
O sigui, que disfrutes.
Sí, moltíssim.
Aureli, ¿cuáles son las reglas básicas de la pilota valenciana?
Pues regles bàsiques n'hi han per a cada modalitat. Si parlem de l'escala i corda, les regles bàsiques, si haureu vist alguna partida en la televisió, la pilota té que botar per dalt ratlla quan s'afereixen la pedra, bota, pega dalt ratlla, entra botant per l'escala dins del dau i s'aixuga per dalt corda sempre. Si és el raspall s'aixua sense corda. La pilota se trau des del dau colpejant la forta i un poquetet és guanyar-li l'esquena al contrari. El raspall és un xoc molt valent, l'esperstum antic. Sí. Això ho documentava molt bé Llorenç Millo, era un home que morí, un gran erudit de la pilota. Llorenç Millo, molt bo, molt bo. Li tinc molt de carinyo. I en acabant de la pilota i el raspall, que serien el del corda i el raspall, en les modalitats que n'hi ha, diguem, professionalisme, pràcticament totes les demés modalitats són d'aficionats. Jo, com a aficionat, són les que més vull. Jo admire els professionals perquè està clar que l'enveja que ens donen els aficionats, els professionals, és la perfecció en els colps, el saber parar o jugar pilotes que nosaltres seríem impossible de jugar.
Claro. Claro,
admires el professional, com supon que en el futbol es passa,
sí,
en les grans figures, perquè al final tot és el mateix.
Sí.
Però jo la veritat de la pilota la trobo en el món aficionat. Això que parlàvem, ixe treball dels pares, de portar els xiquets a jugar a pilota.
Sí.
Jo he vist xiquets que venen a pelar, jo a la millor, que es donen 10 euros i venen des de Sella, en la muntanya d'Alacant, venen i tornen, i se fan 300 quilòmetres per jugar una partida de pilota. I dius, això és xapó.
Això
se fa contínuament. Vull dir-te que en totes les modalitats de carrer, la perxa, el raspall de carrer, sobretot, la galotxa, que és la reina dels carrers, la que més participació té. Ara mateixa, en este campionat de galotxa que te deia jo, de les escoles, han hagut 126 equips participant, de 5 jugadors. Lo mateix n'hi haurà 150 o 160 en raspall. I si mires en total, n'hi ha 2 o 3.000 xiquets jugant a pilota.
Que meravella!
I un apartat important, i moltíssimes xiquetes. Cada dia juguen més i millor. Ara n'hi ha un campionat de one wall femení i de raspall femení. En l'últim de raspall femení crec que entraren ja 9 o 10 equips i en el de one wall 14 equips de dones, de xiques joves.
Sí, sí, sí.
Vol dir-se que està clar que, i en això jo crec que sóc prou feminista a favor, encara que no m'agrada ni el masclisme ni el feminisme, però crec que la dona, quan s'encabota i pot, juga pilota perfectament. I molt bé, a
dir-se. Claro que sí, podemos hacerlo.
Perfectament, sí, sí, segur.
Bueno, aunque yo pienso también que muchas cosas las dejo para los hombres, porque...
Depèn, però bueno, depende. Moltes modalitats les dones juguen a pilota molt bé,
sí. ¿Han cambiado las normas básicas mucho desde el siglo XIX hasta ahora?
Diguem que han anat adaptant-se, s'han crescut noves modalitats. Així en València, per exemple, un altre mèrit de José Luis López, del que parlàvem abans, va ser crear el xoc de carrer, l'inventàrem, i dic l'inventàrem i me conte perquè estava el mateix José Luis López, Alberto Soldado, Juan Contreras i jo mateixa. I crearem una modalitat per a que pogueren jugar les falles, xics i xiques, en diferents categories i d'una forma fàcil, que era, en un carrer, pintar unes ratlles en terra, una corda al mig, un punt de traure, un punt de restar, on no podia passar la pilota, i a fer la 15 per dalt corda. Quan hi fos el trinquet en el carrer, el que parlàvem abans, del trinquet de cavallers i el poble pla que feia el trinquet en els carrers. Així se crea el xoc de carrer, com a modalitat que ja n'he feia nou de pilota valenciana, però jo avui te parlaria des de la modalitat d'un tesor que així en València se coneix molt poc i que jo recomane perquè és una visita cultural, com tu dies, gastronòmica, perfecta i turística, allà a Monòver, la terra d'Azorín.
Sí.
Monòver, les galotxetes de Monòver és una modalitat que són com si foren mini trinquets de 18 o 20 metres per 3 metres i mig i en corda panxuda al mig, pilota grossa de poc de bot, és una xoia. A més, porta al final un tipus de porta sense porta, al forat d'una porta, i si la piques com si fos billar americà i la fiques per el forat, és 15 teu. L'altre té que procurar que no se fiqui, és una meravella.
Que interessant.
Pues sí, perquè tot això és en Monover i potser com Monover pilla un peliu llunt de València, potser la gent de València no sap ni que existís la galotxeta de Monover.
Jo no la sabia.
Pues jo els recomano una excursió a Monover a veure jugar a galotxeta. I jo crec que s'enamoraran. I després fes allà un gaspatxet de Monover o un vinet allà ja, de 30 eso... quilos. Allò és la glòria. Allò és la glòria.
¿Y de qué está hecho? Aunque ya nos has hablado de qué está hecha la pelota, ¿puede también llegar a hacer daño? Porque los materiales que tiene pueden Depèn. Llegar a hacer daño.
Así como siempre se piensa, como yo pensé, a banda que se juguen les mans, se pensa en el cap. I el plantejament és, se fan pilotes de badana suavetes per als xiquets que comencen que no se facen mal. Ja. S'ensenya als xiquets a enrotllar-se les mans, a arreglar-se les mans.
Sí.
Si juguen a raspall, és didals que protegeixen les puntes dels dits per raspar la pilota per terra, i se pot jugar en badana, i la badana està des de 20 i pocs grams fins a 30 tants grams per no fer-se mal. En acabant vindria la pilota blanca que estem jugant ara, a llargues, de tipus internacional, que pesa 40 grams, ja és més agarraeta, però en protecció lleugera en les mans se xua bé. Estaria després la pilota blanca de frontó valenciana d'uns 50-55 grams, que això és viva, això és més violenta, n'hi ha que arreglar-se millor, i la pilota reina, la mare de les pilotes, que és la de baqueta, que eixa pilota, que avui està en un cost que pot estar molt bé, pues en 100 o 100 i pico euros, una pilota.
Una pilota.
I, clar, és que costa, si veus fer-la, encara te pareix econòmica.
Sí, sí, no,
és un faenon.
Des de luego.
És un faenon. El taller d'Àlvarez de Carcaixent és un exemple per veure-ho. I eixa pilota, si no te protegeixes les mans, sí que te pot fer les famoses centaures, que tens que estar un temps sense jugar. Què passa? Els professionals que estan jugant 2, 3 i 4 partides per setmana, professionals, no s'entendria que pogueren jugar en aquesta pilota sense danyar-se les mans. Venen les proteccions. I se gasten les esponxetes, el tesamoll eixe famós, se gasta les planxetes, molts gasten inclús els didals de raspall, inclús per jugar a dalt corda, perquè si alguna pilota juga de contramà en el pis es pot fer mal, el didal protegeix.
Claro, sinó
que en conjunt, arreglant-se les mans i entrant a jugar a pilota sempre en sang calenta, en una preparació com en qualsevol deport.
Sí, jo penso
que si uno va a córrer i se fica a córrer de colp sense calentar, lo normal és que li agarre una rampa
segur.
O que li pega un estiró, lo mateix. En la pilota calfant-se està la pilota de badana, com te dic, la de frontó, la blanca, la famosa de Tec, i la nostra de baqueta, que jo crec que és la joia. I després, antigament, se jugava també en pilota grossa, de poc de bot, en els trinquets de pilota grossa, per allà, per la Marina, i està també la mateixa pilota grossa que se feien els propis jugadors, encara avui, en les galotxetes de Monover. Una pilota grossa de poc de bot que no fa mal, que unfla la mà però no se clava perquè té molt de volumen.
Ja,
al ser gran,
claro,
la jugues en tota la mà
no se
clava.
Claro, claro.
Lo que els bascos, per exemple, que presumien de la pilota de 105 grams, que mos pareix molt bé, que té mèrit, perquè jo reconec que aquells tenen classe per jugar a pilota. Però la de baqueta, això de que es pega i es desmonte un dit, això no els fa ninguna gràcia. Per això, quan la tocaven en un trinquet, feia retegui, Julen Retegui, que era de los millors dels bascos, campeoníssim, sí, que està ple de vida avui, i vinguessi a Pelayo, comparar per jugar una partida a doble resultat. Afrontó contra Genovés i a Trinquet contra Genovés. I digué, aquí no jugaré jo. I era el millor de tots, el número 1.
Fíjate, claro.
No li agrada.
¿Y siempre se ha jugado con protección o antes los pelotaris jugaban a mano descubierta?
Pues t'explique. Sí que ha canviat, en el tema de la baqueta, sí que ha canviat molt el pes de la pilota. Antigament se feien de 32 grams i n'hi havia jugador com Rovellet, que avui el tenim encara ple de vida, pareix un artista italià.
Sí.
Antoni Reig Ventura és un cavaller elegant, i avui també, amb 80 anys complits, ha sigut un número 1. I en les mans calentes, en les pilotes aquelles de menys pes, ella plegava a llevar-se els guanys i jugant en la manueta en baqueta. Això ha sigut un home dels més admirables. Gent com Pujol de Vinalesa jugava molt poquet d'arreglo en la pilota de baqueta, però últimament les pilotes a vegades pleguen a 45 grams. Però la pilota de baqueta de 45 grams, la Universitat Politècnica ha medit en el trinquet de Pelayo, jugar crec que era per Eusebio a tallar corda fa uns anys ja d'això que te parle, però està documentat, que aplegava, crec que era, a 116 km per hora, quan passa per dalt corda jugant la mà.
Carai.
Però aquesta pilota, quan la pare s'enseca l'aire sense que bote, la pilota, si no tens protecció, te pot fer mal. I això és la veritat. Però a sang calenta i en la mà preparar a jugar a pilota. No passa res. Com en tots els deports.
Y acláranos una cosa, ahora estamos acostumbrados a ver que la pilota se juega en los trinquetes, pero tenemos en la mente dibujos donde se practicaba en la calle. ¿A qué se debió este cambio y, si se puede decir así, este confinamiento de nuestro deporte?
Primer que res era lo que te decía yo, El carrer era, per descomptat, el rei de la pilota. Els trinquets encara no estaven, el carrer ja estava ple de partides de pilota. Estan documentades en la partida de Maitino en Elx, en el camí d'Oriola. Es jugava pilota partides en travesses i en tot el que és travesses són apostes, sí. Diners. Sempre ha hagut, jo sempre dic que el que és golfet igual s'esxua. El set i mig, que a cara i creu, el que se'ls ha de jugar s'esxua. També voldríem així llevar aquesta llegenda negra de la pilota, perquè jo conec alguns anys ja el trinquet i el món, diguem, professional on s'esxuen els diners, i no plega ni a un 10% normalment la gent que xuga diners. L'altre 90% va per amor al deport i per veure l'espectacle deportiu. I això és la realitat. Però la documentació, com parlem a nivell antic de pilota, de xugar a totes les modalitats, en el carrer primer, en els trinquets en acabant, i torna a citar a Lluís Vives en els diàlogos, aquella comparació dels trinquets de París i els de València, i se diu que el nom de trinquet ve de la pala curta, que en francès se dia triquet, i que s'evitava en la pala curta jugar en una pilota redona plena de pèl de cavall que se clavava en les mans, que feia molt de mal. I per això allí tragueren el triquet per jugar per dalt corda, igual que se jugava a trinquet, però en el triquet. Alguns creuen, erudits com Llorenç Millo, que he citat abans, creuen que d'ahir pot vindre la paraula trinquet.
Ja, ja. ¿Y ya había trinquetes antes de prohibir jugar en la calle o fue en ese momento cuando se construyeron?
Bueno, les prohibicions venen, estan documentades, si no recordo mal, te cite de memòria, que és mal, però bueno, crec que era de 1391, hi ha una prohibició que ja se sap que no se complia. O sigui, que estava clar que sí, lo d'eixa forma anàrquica de ser valenciana és eterna. Això és molt antic, de molts segles. O sigui, se prohibia, encara que en iglesias que ficava prohibido jugar a pelota, ara també, prohibido blasfemar, prohibido jugar a pelota, en canvi d'iglesias que encara ho tenen. Però la gent sempre jugava a pilota, sempre, on fora. Està documentat en la placeta en Alcoi, tres placetes, una era la placeta de la pilota. Està documentat en les partides dels moros valencians en la vall de Tavernes, en tota la vall digna, tot això d'ahir. Estava documentat les partides d'ahir contra els de Pego, que venien a posta, que Pego en aquell temps era a distància,
sí.
I venien a jugar partides els millors d'ahir contra els millors d'ahir. Presumien els mossàrabs valencians, diguem, la gent d'aquella època, de ser grans jugadors de pilota. Jo penso que la documentació és tan extensa que permetria estar,
claro,
jo, parlant molt de temps, però que la pilota en el carrer ha sigut reina i el trinquet es comença siguent de cavallers un poquetet per a la noblea, per a la gent de alt tal, i la gent va seguir jugant en el carrer, d'ahir els invenys de la galotxa, d'ahir els invenys,
claro,
les llargues, per exemple, considerant que se juguen en Ecuador, que se juguen en Colòmbia, que se juguen en Argentina. Nosaltres hem estat en un mundial d'Argentina, i este José Luis López en els jugadors de Genovés, perquè ell crec que és nascut en Genovés, poble, ahir la costera,
sí, sí,
crearen un trinquet antisísmic en Sant Joan d'Argentina, crec que era a 12.000 quilòmetres de València. I se juguen partides,
fíjate,
de pilota. I n'hi ha equip de pilotaris valencians en Sant Joan d'Argentina.
Vaya, vaya. ¿Y solo había entonces en la ciudad de Valencia trinquetes o también había en los pueblos?
Bueno, en los pueblos ni había y ni ha. València, el que pasa, que ha plegat a tindre, pues el de Juan de Mena, hay trinquets documentats estan, ¿pa qué? Molts convents de monges que tenien paret mitgera en el trinquet i dels beneficis del trinquet se mantenia el convent. Això,
ah,
això està,
fíjate,
documentat antigament.
Que...
I en acabant estava el trinquet famós de el Cabanyal de Terramelar, que era, o sea, perdó, de Canyamelar. Terramelar és del meu poble, de Paterna. Era Canyamelar i el Cabanyal tenia el trinquet, que diuen així, de Levante, però un gran... València ha plegat a tindre prou trinquets, igual que Castellón ha plegat a tindre tres i Alacant tres. Ara Alacant estan intentant recuperar-ne un, fer-ne un o nou. Ara se n'ha fet un o nou bo en Castelló, però últimament s'han fet trinquets de molt de nivell. A banda del de la Politècnica, que és un exemple de bon trinquet, el trinquet de la ciutat de la pilota en Montcà, que és una joia, per 2.000 espectadors còmodament sentats, és una passada de trinquet. I en acabant, el trinquet nou de Piles, que és preciós, el de Xàbia, el de Dénia, o sigui que totes les comarques nord i sur, trinquets. El de Vila-real últim està preciós, el de Borriana, que l'han renovellat perquè era molt antic, està preciós. Vull dir que, per sort, tenim en actiu una vintena de bons trinquets en molt bones partides, i esta setmana mateixa, pues, qui tinga gust, li podem comentar, si vols, al final del programa, on pot anar a veure bones partides de pilota, per
claro
exemple.
Claro que sí. Yo solamente solo conocí uno. Yo era muy aficionada en mi juventud, pero vamos, que recuerdo iba a ver jugar a trinquete Pelayo.
Claro.
Y fui... Fue una afición que perdí y que no sé por qué le perdí, porque me gustaba bastante, pero en fin, también se pierden otras en la vida. Y
de totes les maneres, havia algun moment que en això de que la gent se jugava alguns duros, les dones procuraven tal, o és que estaven allí, preguntava a la dona per l'home, no està. Això passava també. Sí.
Pues yo siempre he sentido una gran simpatía por este deporte y además tenía un amigo que era pilotari. ¿Ahora se puede ver partidas en la calle o en algún sitio o por algún acontecimiento específico?
Tenim partides dia a dia i podem, si voleu, comentar-les, però jo vos convidaria a que si entreu a un trinquet o a un frontó o a un carrer que es juga a galotxa artificial, vos enamorareu d'este deport perquè vos recordarà les velles arraïls d'una de les raons d'identitat valenciana més redoneta i més bonica.
Aureli, ¿y si una persona universitaria o adulta quiere aprender a jugar, dónde puede acudir?
Universitaria, y si está así, al trinquet de la Politécnica. Así mateix, que es precioso. El tenim en casa.
Y de aquí ya.
Exactamente. Y si vol jugar, pues lo lògic es preguntar si en el seu poble n'hi ha club de pilota, que serà el més normal que siga que sí, perquè clubs de pilota n'hi han, jo crec que són 200 de clubs de pilota, molts. Totes les comarques tenen clubs de pilota. Quan se té un cert nivell, s'aplega, com vos diga, dels campionats infantils als campionats de tecnificació, que són el pas previ per a poder aplegar a la professionalització. I si us interessa, segur que n'hi haurà un aficionat major, com qui vos parla lo millor, que tindria gust d'ensenyar-li, com a mínim, a lligar-se els guanys, a enrotllar-se els dits,
claro,
a preparar-se un poc i dir-li sempre, agarra una pilota inicial que no fas mal, no vulguis ser el tio més mascle del món perquè te faràs tres moraures i no tornaràs a jugar a pilota. Mos diu l'experiència que si agarres una pilota de badana que no te fa mal, te divertixes, veus que pots fer un 15 i que tens afició, que tens facultats físiques perquè practiques ciclisme o gimnàsia o natació, practiques un altre deport que te té el cos físicament preparat i a la pilota se te dona bé. Si es comences no fent-te mal i divertint-te, segurament te faràs aficionat a la pilota. Segur.
Y, por cierto, ya nos has comentado que hay pilota femenina, pero ¿desde cuándo ha surgido este interés por la mujer en...
Pues la pilota, dones que han jugat a pilota n'han hagut fa molts anys. Havia una filla d'un trinqueter, crec que era de Carcaixent, que jugava molt bé a pilota. Però com no n'hi havien moltes, no estava massa ben fet. I el plantejament era que se començà a crear, especialment ahir en Borbotó, una pedania d'ací de València, se començà a crear un món aficionat en Anna Belén, que era una xica i és una xica campiona en eixa modalitat, i se li han apegat en acabant un grapà de pobles per aplegar inclús a 14 equips femenins de pilota i juguen tant a Raspall com a Galotxa, inclús a One Wall, i estan participant en campionats i fent lligues de raspall femení de molt bon nivell. Així que la dona en la pilota avui és una realitat que jo crec que no pararà de créixer, perquè vosaltres sabeu per experiència que si les dones entren en una cosa, a poc se fan en ella. Així que jo crec que a poc seran moltes les dones que juguen a pilota, moltes.
Estupendo, estupendo. Pues nada, para terminar ya la selección musical de hoy, porque ya vamos mal un poco de tiempo, vamos a escuchar La Casa Bella de Vicente Sabal.
Jo tinc una casa vella al poble on em vaig criar. Tinc un forcat i una rella i un lligo i una corbella que saben de treballar. És una casa que obliga a recordar als majors. Casa molt antiga que sap del gra i de l'espiga i de freds i de calor. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel portant al cor el missatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici. ple de terra i ple de llum. I tinc el temps de l'escola i les llibretes en blanc. Tinc el colom que revola, el morter i la cassola, i la tauleta i el banc. Allí tinc el pas primer i encara el primer desig. Tinc la flor del taronger, joc muntat al carrer, i el trinquet i el set i mig. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el missatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. I perquè la meua infància està viva en aquell lloc, ara que ho veig a distància, comprenc la seua importància i em lic per dins poc a poc. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar. Tinc el blat i la rosella, un somni entre cella i cella. Tornarà al poble, tornar. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el missatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar, tinc el plat i la rosella i un somni entre cella i cella.
Aureli, ¿estamos viviendo el momento dorado de la pilota valenciana en estos momentos de la revolución de las nuevas tecnologías, de Internet, de difusión de la información? ¿O por el contrario, hay alguna época pasada de este que esté considerada como este siglo de oro o momento especial de la pilota?
És innegable que els que estem enamorats d'este deport nostre, com jo, no sé si se me nota, però els que estem enamorats d'este deport, els que estem enamorats, sí que tenim clar que ha hagut èpoques millors, el que parlava jo, abans de que plegara Sa Majestat, la pilota grossa, la pilota era la reina de tots els carrers, en tots els pobles i en tots els llocs. Era realment el tema de conversació, com haureu pogut veure en algunes sèries valencianes i demés. Però avui hem de ser positius, que crec que és el millor, i el reviscolar l'afició des de les bases, com diem adés, tots els campionats d'alevins, de benjamins, d'infantils, de cadets, tota aquesta gent està demostrant-nos que el treball dels clubs i dels pobles, els vells enamorats, els iaios i els pares, que estan ensenyant els xiquets a jugar a pilota, i després la reglamentació de la Federació de Pilota Valenciana, després també el món professional, en Balnet com a empresa. Però sí que tenim un cant de futur i jo crec que des de València, una volta més, en eixa generositat valenciana, que jo crec que està més que ben contrastar, s'ha fet una apertura al món en el Trofeu Cinc Nacions i en la internacionalització de moltes modalitats que fan que molta gent que potser desconeixia la nostra pilota, avui tinga un referent en València quan se parla de jugar a pilota a mà, i que si aquest referent estiga en països americans i en països europeus, és una cosa per enorgullir-nos tots i pensar que n'hi ha un futur. Te donaria com a primícia un intent que s'està fent ara. Ha hagut una reunió sí, fa molt pocs dies, i una reunió dels representants de tots els equips europeus, de totes les delegacions o federacions europees, i pareix ser que, unint-se a una gran federació que representarà més de 50 països d'Amèrica, Àsia i Europa, se vol plegar a fer olímpica la pilota a mà. Jo mai he entès que no ho siga. No, perquè qui vol a la pilota i veu el mèrit que té jugar a mà, jo no sé quina modalitat podria entrar, però he vist en olimpiades modalitats que me pareixen estranyes i que naturalment no veig ni en tanta tradició, ni en tanta, no sé, ni en tanta càrrega cultural com té la pilota. I pense que la pilota deu anar. O sigui, que el projecte està per a ser ambiciosos i a plegar a aconseguir-ho. Ho aconseguirem.
A veure si ho aconseguirem. I hi ha apuestes en la pilota? O pregunta de otro modo. ¿Ha llegado a haber apuestas fuertes en la pilota?
Sí, és tradicional. En el sentit de l'humor, algú se jugava fins a la sogra. Sí, és de veres. Això és una bona veritat. Però no ha sigut, jo et diria, qui és jugador, és jugador. I és jugador a qualsevol cosa, siga la baralla, sí, siga la costaeta o siga el que sí, siga. Però n'hi ha una realitat en la pilota, un percentatge d'espectadors travessen diners, talons roixos, talons blaus, se li dona propina, si se vol, al professional per a qui intenti guanyar i no perdre un joc, quan s'ha donat de 5 o de 10, això és que ho entenen, sí, sí, són els sí, que sí, travessen. Però una realitat és que són sempre minoria. Si sumem tot el conjunt de la pilota, totes les modalitats de carrer i el món aficionat junt al professional, jo te diria que no aplega ni a un 5% qui travessa algun euro, antigament duros. De la pilota sempre ha sigut el duro, la moneda oficial. No se parlava mai en pessetes, sinó me xue 1.000 duros, me xue 2.000 duros, sí, ara són sí, euros. Sí, sí. Però el plantejament és que un 5% no aplegarà a ser els que mouen diners, que també me pareixen dignes de respecte. La persona que va allí se vol jugar 50 euros o 20 euros perquè diuen que si no té un talonet en la mà, roig o blau, no patix, no pren part en la partida. Jo crec que el que li agrada la pilota com a mi mai pues m'ha preocupat sí, de jugar-me res perquè el que m'agrada és sí, l'espectacle del deport en si.
Exacto. I ¿hasta qué punto existe la posibilidad de una profesionalización para los pilotaris? ¿O son ya profesionales?
Això ja és avui professional. ¿Muchos? I n'hi ha un, sí, sí, n'hi ha professionals uns quants, i el cas que parlàvem, pues estaríem parlant avui pues de Álvaro, de Miguel, de Sara Sol, d'una sèrie de gent que ha pogut i pot, més o manco, viure de la pilota. Jo penso que no en massa, perquè el nostre és més modest. Són, sí. No parlem de fitxatges d'ixos que te deixen els ulls en blanc. No parlem d'això. La bona veritat és que n'hi ha alguna gent que pot viure dignament de la pilota, mitgers i punters i rests, i que la majoria d'ells ho complementen en algun altre treball. Algun treball de tipus obert o permissiu que els permetix alternar una partida o dos a la setmana o tres de pilota en una faena. Ja. Perquè viure de la pilota és difícil.
Difícil, clar.
De totes les maneres, és l'ensomni dorat de tots. N'hi ha entitats que donen inclús beques deportives, i això és un reconeixement que jo li faré així a Caixa Popular, encara que no vulguem parlar de ningú, però donen beques deportives perquè els estudiants tinguin una beca, no deixen els estudis i perfeccionen la pilota com a futur. Sabent que de la pilota, jo crec que és algo digne de ressaltar.
Sí, sí, sí.
És un projecte molt ambiciós de dir, no te deixes els estudis perquè si tens una lesió en la pilota, que és un
claro,
deport on tens que fer unes respostes molt violentes i pots tindre una lesió de muscle i quedar-te el que se diu en el braç
sí,
caigut,
sí,
no tens res que fer. Des d'aquest plantejament, si els estudis t'acompanyen, demà, quan no puguis jugar a pilota, seguiràs en el teu club ensenyant als xiquets
claro,
o de monitor
es
i tindràs el teu treball per viure.
Sí. ¿Y cuántos equipos de pelotaris y pelotaris existen en estos momentos? ¿De qué masa humana estamos hablando en número de licencias?
Si parlem de llicències, alguns mils de llicències. Si parlem de clubs, doncs pràcticament jo te diria que quasi n'hi ha un club per poble. N'hi ha molts clubs de pilota, moltíssims. Jo no baixaria de 300 en total. I diria que són mils els xics i xiques, menys xiques que xics, però mils els que intervenen en el xoc dia a dia de la pilota. A més, la pilota com a deport ofereix partides tots els dies. N'hi ha deports que només són de dissabte o de diumenge.
Claro.
Molts deports. La pilota té, i en comarques diferents i en modalitats diferents, tots els dies oferta de pilota. De dilluns a diumenge, tots.
¿Un peloterí puede llegar a ser tan famoso como un futbolista? Todos conocemos a Genovés, pero ¿su fama global es algo novedoso incluso para los que forméis parte de este mundo? ¿O se trata de algo que habría de producirse de forma más habitual, igual que siempre hay varios futbolistas que destacan?
Jo te diria que han sigut diferents pilotaris valencians en les representacions mundials que hem tingut els que han sigut nomenats millor jugador del món. Cas de José María Sarasol, cas de Grau. Hi ha gent extraordinària nostra que ha impressionat allà on ha anat. Jo recorde a el mateix Grau, una pilota li botà al revés en Itàlia, li botà al revés com tenia dos braços, li feu la mentira en el bot, botant en terra, anava a pegar-li la dreta, li pegant l'esquerra i la tragué de la parada, la tirà més de 70 metres. Okay. Baixà el president de la Federació Italiana, l'abraçà i l'alçà en alt i digué, és el millor jugador del món. Així no se quedà impressionat. O sigui, sí que n'hi ha un reconeixement dins del món pilotari a les figures. Sí, lo que passa és que no apleguem a altres deports. Yeah. Hauríem de plegar. Especialment a nivell valencià, lo natural seria que tots conegueren la pilota valenciana i com a fetxitó, visquen tots els altres deports del món, sense problema.
Pues venga, vamos a ello. Aureli, para acabar, y aunque el tema de este programa sea la pilota, no puedo dejar de dedicar unos minutos a tu trayectoria intelectual. ¿Cómo te nace la dedicación a la escritura?
Pues mira, també és una d'aquestes inquietuds de ser poc dormidor. Jo sempre dic que això de tindre un ofici liberal com el meu, d'agent comercial, i de quan en quan un client te feia estar hasta les 5 o 5 i mitja a l'esprai, estaves en el cotxe, en un poblet, esperant-te, pues agarraves la llapicera i a escriure. I escrivies algun pensament, o escrivies alguna coseta, o fes un relat curt, o fes un microrelat, i t'agarrava l'afició. En acabant-se crear l'Associació Escriptors en Llengua Valenciana, i estiguérem allí, estem en ells des de que se crea, i pràcticament... Això ho deia Xavier Casca, que jo em mirava la xiquet, la tinta que més taca és la d'impremta. Vol dir, quan veges que te publiquen algo, ja no podràs passar ja no sense puedes. Intentar publicar. Així que des d'eixa realitat jo he seguit escrivint perquè m'agrada i no sé si un dia podré publicar o no tot el que tinc fet, perquè com tots n'hi han més. Tinc la sort de tindre bona l'autocrítica i esgarre molt més de lo que publique. O sigui, quan una cosa no me convenç o la rellisc uns dies en acabant i no m'agrada, la trenque i en pau ja ne faré una altra.
Tú eres un hombre muy integrado también a la defensa del valenciano y a su expansión, a tomar una clara partida por él. ¿Cuál crees que es el futuro de nuestra lengua vernácula? Y muy rápidamente, porque vamos muy mal día de tiempo, Aureli.
Pues te lo digo, lógicamente, si las cosas tornen al trellat, el trellat que es... El,
sí.
Si las cosas tornen al trellat, lo natural será que todo el mundo reconega que así tenemos una historia y una lengua valenciana propias, independientes, que perteneixem al grup occità romànic, també ho sap això qualsevol estudiós de la llengua, i que des d'aquest reconeixement no tenim res contra ningú i no mos pareix bé que ningú vulgui fer-se en lo nostre si no és seu. Jo crec que m'entenen tots els que m'escolten. El plantejament és, els valencians som creatius, som germans, tenim les mans obertes per a tots, però cada un sa casa i Déu en la de tots. Això ho deia el pare Fullana. Quan algú pretenia una invasió de lo nostre, el pare Fullana dia, un savi extraordinari com tots conegueu, sí. Lluís Fullana, mira, de Benimarfull, dia, cascú que es conforme en lo seu. Lo nostre està ben documentat en els clàssics i crec que tenim dret a ser lo que som sense anar contra ningú, mai.
Sí, sí, no, és verdad. Aureli, podríamos estar mucho más tiempo conversando, pues contigo los temas no se agotan. Sin embargo, el cruce de caminos se ramifica y nos hemos de despedir por hoy. Muchas gracias de nuevo por tu presencia en estos estudios y por poner a nuestra disposición tantos conocimientos sobre un deporte que habríamos de considerar nuestro deporte esencial. Y desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sari Zorio en el control y Carmen Leínez esperan que hayáis disfrutado en la partida de hoy y os convocamos a nuestro próximo programa. Y recordadlo siempre, ser felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.